Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten: habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Viu la Pentecosta a Popenguine, al cor del catolicisme senegalès. Els indrets més emblemàtics del Senegal i Gàmbia t'estan esperant. Dakar, Kermoussa, Sant Lluís, el Parc Nacional d'Adjo, la Ciutat Santa de Touba, Banjul, Casanàs, el Llac Rosa i molt més. Del 30 de maig a l'11 de juny, el Senegal i Gàmbia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Jo em dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel us oferirà l'Eucaristia organitzada per la Pastoral Juvenil de l'Arcabisbat de Barcelona dins la iniciativa Sent la Creu, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. El jesuïta Quique Figaredo explicarà la seva ajuda a les víctimes de les mines antipersona i compartirà vivències amb testimonis del país asiàtic. Aquest diumenge a les 6 de la tarda comparteix en directe a Ràdio Estel l'esperança de molts joves en l'inici de la Quaresma.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda, amics i amigues. La diversitat religiosa i de cultures, pensaments i tradicions és ben real a casa nostra. Ho veiem aquests dies en què conviuen tot el que és la festa i la disbauxa del Carnaval, del Carnestoltes, i el que serà per als cristians, particularment per als catòlics, l'inici demà del temps de Quaresma. Segurament pensareu que quan tenim una societat no confessional pel que fa als seus poders públics, cal que tots ens respectem i que no hi hagi cap sensibilitat religiosa o de pensament que s'imposi sobre les altres. És veritat, però també de la mateixa manera que augmenta l'empatia i la sensibilitat per les festes dels musulmans, dels jueus, dels hindús o d'altres tradicions religioses presents a Catalunya, també és bo demanar respecte perquè puguem dir tots amb naturalitat que demà comença el temps de Quaresma. El respecte pel Carnaval endavant, però també el respecte per la Quaresma, pel Ramadan o per les festes d'altres religions. Això no ho dic només jo, no ho diem només en aquest programa, sinó que també ho proclama sovint el Papa Francesc, l'imam de l'Azhar o altres grans líders religiosos. Avui dedicarem els primers minuts novament a parlar d'un home interreligiós per excel·lència, que és Raimon Pàniker, tot just després de la commemoració de l'any del seu centenari. presentem el llibre Raimon Pàniker, la tradició cristiana, publicat recentment de la mà de Fragmenta Editorial dins l'òpera òmnia del gran pensador i català universal. Després del vocabulari interreligiós, ens visita avui novament Alícia Guidonet, responsable del projecte Espai Interreligiós de la Fundació Migra Studium. Aquesta vegada ens parlarà de l'edició del llibre que és com una mena de memòria del que va ser el curs que Migra Studium va fer l'any passat, en aquest cas sobre la mort en les diferents confessions religioses. Això, amb música al final i una miqueta més, us acompanyarà com cada dimarts a aquesta hora fins a les 8. Això és Temps de Diàleg, salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de Diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de Diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
La tradició cristiana és el títol del volum que Fragmenta Editorial acaba de publicar amb una part significativa de l'òpera òmnia de Raimon Pàniker. Aquestes obres completes tindrà finalment 19 llibres. Fins ara s'han publicat Mística Plenitud de Vida, Mite Símbol Culte, Pluralisme i Interculturalitat, Visió Trinitària i Cosmoteàndrica, Déu, Home, Cosmos, Religió i Religions, El Ritme de l'Ésser, Espiritualitat, el Camí de la Vida, L'Experiència Vèdica, Diàleg Cultural Interreligiós, Fe Hermenèutica i Paraula, i ara aquest de la tradició cristiana. I és que el cristianisme té un significat molt concret i és el concepte que Pàniker desenvolupa amb una completa anàlisi i síntesi del que és el cristianisme a nivell teològic, a nivell humà i també de vivència concreta d'acord amb les tradicions. En parlem uns minuts amb el coordinador de l'òpera òmnia de Pàniker, Xavier Serra Narciso, que ens escolta ja. Senyor Xavier Serra, bona tarda, benvingut al Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé, molt bé.
Enhorabona per aquesta nova publicació. Ja anem avançant fins als 19 llibres que es publicaran, si Déu vol, oi, de l'obra de Pàniker?
De mica en mica. S'omple la pica, que deien, no?
Sí, sí. Això és com una gran carrera universitària on es van fent crèdits.
La carrera de fons.
Exacte, exacte. Bé, primer de tot, senyor Xavier Serra, què representa, d'alguna manera, aquesta primera obra publicada de Pàniker sobre cristianisme, específicament?
Bueno, aquest és el primer tom del volum general sobre cristianisme, vull dir, és el volum que està composat de dos toms, i el primer tom és aquest, la tradició cristiana, i el segon tom serà la cristofania. És un volum que a diferència de pràcticament la totalitat de la resta de volums, està organitzat més o menys cronològicament. És a dir, que els textos d'en Raimon estan més o menys disposats de manera cronològica i així anem veient la seva pròpia evolució dins de la confessió cristiana i com a sacerdot, no? I aleshores, amb aquest primer volum, ja està composat d'uns primers textos escrits abans del concili, i després la segona part d'aquest primer volum també ja són textos postconciliars, no? I en el proper tom, que encara s'ha de publicar i amb el que ja estem acabant de treballar-hi, vull dir que pràcticament ja està tot fet i traduït, el que passa que s'ha de fer la maquetació i tot plegat, ja és el cristianisme fecundat per l'hinduisme i el budisme i la modernitat, bàsicament, no? Però, diguem, aquest primer tom ja es veu molt clarament aquest canvi de to que hi ha en aquests articles, aquests textos preconciliars i els primers textos postconciliars, no?
És un llibre molt complet, no ens acabaríem el que és qualsevol possible glossa o qualsevol possible comentari, perquè inclou moltíssims elements en les més de 500 pàgines que té. És un treball que d'alguna manera sintetitza el cristianisme amb elements teològics, humans i antropològics, i també de vivència concreta del cristianisme segons la tradició. Com podem entrar en el cristianisme que entenia Pàniker a partir d'aquest volum?
Bé, aquest, la primera part del volum està pràcticament constituït per la major part d'uns articles que ell ja va recollir, que són els articles escrits a l'any 40, 50 i principis dels 60, quasi bé, però vull dir que abans just abans del concili, que es deia Humanisme i Creu. I aquí Pàniker dialoga des del cristianisme amb l'humanisme. És a dir, el cristianisme té quelcom a dir a l'humanisme imperant de l'època, no? Com si diguéssim. Fins i tot, Pàniker adreça una crítica als teòlegs cristians i al cristianisme occidental en general, com dient de que intentant assumir l'humanisme hem anat deixant coses pel camí. I aleshores Pàniker, amb aquests primers articles, fa un anàlisi molt aprofundit des d'un cristianisme força radical. Sí. Amb el sentit etimològic, força des de les arrels, no? Per exemple, hi ha un article que es diu La superació de l'humanisme. És a dir, l'humanisme planteja una humanitat o un projecte humà lloable i evidentment positiu, etc, però es queda curt. Llavors, per recercar aquesta plenitud humana, tant el cristianisme com la religiositat en general va un pèl més enllà, no? Llavors, la majoria d'articles d'aquesta primera part és aquest diàleg amb l'humanisme del segle XX, de principis de tot el segle XX. Però llavors Pàniker va més enllà i aleshores proposa que no, que l'home o la humanitat que proposa el cristianisme és quelcom més profund. I anava a dir elevat, però potser no és el terme, diguem profund i integral, no? Sí. Integral, sempre amb aquella divisió, recordeu, de que Pàniker diu que si més no estem constituïts de cos, ànima i esperit. Doncs bé, l'ànima l'hem quasi bé reduïda a connexions neuronals i l'esperit ni en parlem, no? Llavors ell proposa aquesta dimensió que l'humanisme senzillament menys té o senzillament no l'obvia, no?
Bé, podríem seguir, evidentment, amb moltes idees que desenvolupa Raymond Pàniker en aquest llibre, La tradició cristiana. Quins elements, senyor Xavier Serra, podríem dir del cristianisme que van marcar la vida de Pàniker, tenint en compte que aquesta era, en definitiva, la seva religió viscuda des de petit, tot i que també tenia arrels índies i després va assumir l'hinduisme i el budisme.
Sí, aprofitant també, seguint una mica el fil del que he dit anteriorment, aquí, per exemple, hi ha dos textos al final d'aquesta primera part d'aquest volum, d'aquest tom, perdó, dos textos sobre un sobre l'Eucaristia i la resurrecció de la carn i l'altre que es titula La missa com a consecratio temporis, la tempiternitat. Un d'aquests textos és la ponència que ell va fer en el Congrés Eucarístic dels anys 50 aquí a Barcelona, precisament, que va parlar sobre l'Eucaristia i la missa. Doncs bé, Pàniker, bàsicament com sacerdot, podem dir que és un... ara no trobo el terme... un sacerdot que celebra. Per ell, l'Eucaristia sempre serà, al llarg de tota la seva vida, una necessitat i una obligació per consagrar el temps. Fer del temps no una cosa que passa i que se'ns esmuny entre els dits, sinó intentar la celebració, el ritual, l'Eucaristia, és una manera de fer de fer un temps ple. D'ajudar amb aquest lligam entre la terra i el cel i aleshores fer que aquest espai i aquest temps d'ara i aquí sigui ple i sigui plenament viscut. Llavors, la celebració eucarística ell la va fer quasi bé a diari tota la seva vida i fins i tot quan es posa en contacte amb altres tradicions i que se fa la peregrinació als Ganges, no? A les fonts del Ganges, allà dalt, al fons del Ganges, quan arriba dalt de les fonts del Ganges, allà fa una eucaristia cristiana, no? Llavors aquest és per ell un element central. I això es veu en aquesta primera part. I la segona part del tom ja, una vegada ja ha fet el seu primer viatge a la Índia de l'any 54 a l'any 60, aleshores a l'any 60 torna durant 4 o 5 anys a Roma, ell, d'alguna manera, comença, és a dir, ell es pregunta quina aportació pot fer les esglésies no occidentals cristianes, és a dir, les esglésies cristianes asiàtiques i el catolicisme asiàtic, és a dir, l'església de la Índia catòlica, què pot aportar de novetat a l'església catòlica romana. I, de fet, ell va participar precisament en el document del Vaticà II de diàleg del catolicisme amb les altres tradicions religioses. Però ell, la seva gran aportació va ser l'església catòlica o les esglésies cristianes de la Índia i de l'Àsia en general tenen res nou a dir al propi cristianisme. Després ja vindrà la fecundació de l'hinduisme i del budisme, com si diguéssim, però primer és la fecundació de la pròpia església catòlica a l'Índia, per exemple.
Déu-n'hi-do, molts conceptes, molts aprofundiments d'una idea que Paniker també tenia, que és la del Déu únic, ara fixant-me, per exemple, a la pàgina 409 i la 410 d'aquest llibre La tradició cristiana, quan diu només hi ha un salvador, i primer explica com entenen els cristians aquest salvador únic, però que després la qüestió dels noms no exclou que altres religions, no?, també puguin parlar del seu salvador, que seria el mateix, no?, segons ja intueix en aquest llibre.
Sí, aquí ja comença a interfecundar.
Sí, exacte. Tot i que parla de cristianisme, però també es refereix en algun moment a Buda, per exemple, o altres...
Sí, ell fa aquests equivalents homeomòrfics que diu, no?, aquestes, és a dir, quina funció fa el Crist respecte al Buda, és a dir, no és el mateix, però tenen papers paral·lels en cada una de les pobles tradicions, no? El senyor que és Ishvara amb la Índia, el senyor ben bé la tradició occidental no és l'Ishvara de l'Índia, però fan uns papers semblants en cadascuna de les pobles tradicions. I llavors aquí realment aquest és un text important, el títol és la salvació en Crist, concretesa i universalitat, el transnom.
Sí.
Aleshores aquí, quin és aquest Crist que va més enllà de cada nom concret i peculiar, no? I llavors ens podem quedar amb la microdòxia, que és un terme que fa servir tot aquest text, doncs, sovint, o no, anar més enllà dels noms que més o menys que vehiculen, evidentment, i d'una forma real. No és el mateix Crist que Buda.
Clar,
és a dir,
ni Alà que Javé, també.
Exacte, no són el mateix, però sí, sí. Cadascú, en cada tradició, fa un paper semblant, Llavors hi haurà punts en comuns, però punts que no. I fins i tot, ell defensava la creativitat pròpia de cada tradició religiosa. Cada tradició religiosa tenen quelcom de peculiar que les fa diferent a la resta. I aquí, amb aquests articles que estan a la segona part del llibre, ja comença aquesta, com el cristianisme de Paniker, d'aquell sacerdot de l'Opus que va en sotana negra a l'Índia, però que allà ja es posa la sotana blanca pròpia dels sacerdots que estan a l'Índia,
sí.
I que fa el descobriment de l'Índia. Llavors aquí ja comença aquests articles ja escrits tots després dels anys 60, ja a la segona meitat dels 60, i el segon viatge que fa a l'Índia a partir del 63-64, ja comença aquesta interfecundació, no?
Bé, avui amb Xavier Serra Narciso, coordinador de l'Òpera Òmnia de Raymond Paniker, que està publicant Fragmenta Editorial, hem parlat de Raymond Paniker, i molt ràpidament, per acabar, acabem de celebrar l'any Paniker, coincidint amb el centenari, l'any 2018, l'any passat, del gran pensador. Quin balanç farien, en tres paraules, si pot ser, d'aquesta commemoració?
Molt positiu, realment, a través del comissariat que portava endavant l'Ignasi Moreta, doncs s'han fet moltes tipus d'activitat, a banda d'exposicions, moltes presentacions, tant de llibres com en biblioteques s'han fet diferents activitats i lectures per nens i lectures també per adults. S'han editat uns quaderns didàctics, per exemple, per utilitzar a nivell d'ensenyament. És a dir que no, realment s'ha fet una, jo crec, fet una gran divulgació,
Molt bé.
Que és, per aquella gent que no coneixia Pàniker, que li sonava Pàniker com un, com una cosa llunyana o no...
Molt complicada, també.
Parlar, però poc.
Sí.
Ha servit realment per una divulgació important, no? I a més ja dic amb tot un seguit d'activitats força variades.
Moltes gràcies per haver-nos atès aquests minuts. Xavier Serra Narciso, coordinador de l'Òpera Òmnia de Raimon Pàniker. Recomanem aquest treball, aquest tom dels dos volums sobre cristianisme dins els 19 en total de l'Òpera Òmnia que tindrà de Raimon Pàniker, fragment editorial. Ja ens anem acostant a la segona meitat i cap al final.
Estem a l'Equador.
A l'Equador, exacte. Sí, una abraçada i felicitats per la feina que fan de difusió del pensament de Pàniker.
I gràcies, bon dia.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu-siau.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Mandala, budisme. Significa centre, perifèria, representació simbòlica de les forces còsmiques en forma de vi o tridimensional, que desenvolupa un paper important en el budisme Vajrayana o tàntric. També s'utilitzen com a element auxiliar en la meditació i com a suport en determinades visualitzacions. Temps de diàleg. Testimonis de creients sense fronteres.
Morir en mans de Déu és el títol del curs que la Fundació Migra Studium, conjuntament amb el Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, va organitzar l'any passat i que ara ha vist publicats els continguts de les ponències i de totes les sessions. Amb Cristianisme i Justícia, com a editor, s'ha fet públic ja el llibre amb tot el que van ser les reflexions d'aquest curs. Ens en parla breument avui Alicia Guidonet, que és la responsable d'aquesta edició i també del projecte Espai Interreligiós de la Fundació Migra Studium. Alicia Guidonet, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Bé, si aquest any el títol del curs, que ja s'ha acabat també, és en el centre Déu, experiències de sentit, en el marc de l'espiritualitat i les religions, l'any passat era morir en mans de Déu, és a dir, el tema de la mort en les religions, no? També amb visió interreligiosa.
Sí, l'any passat vam organitzar el curs Morir en mans de Déu, que treballava la mort en les diferents creences i tradicions religioses. I llavors, al llarg de 6 sessions, el que vam estar fent va ser treballar com pensen l'amor, com gestionen l'amor diferents tradicions religioses, i també vam treballar i reflexionar sobre els aspectes filosòfics del morir humà.
I quins aspectes van ser els més comentats, o quina va ser una mica la línia de continuïtat? Perquè suposo que hi ha molts aspectes comuns a les religions a l'hora d'afrontar la mort.
Hi ha aspectes comuns, som éssers humans i davant de la mort, doncs, tot ésser humà té por a afrontar la mort. Però sí que és cert que en una societat com la nostra, en la que vivim molt el dia a dia, en el que hi ha valors molt relacionats amb la immanència, doncs el fet de posar-nos en contacte amb aquesta transcendència, amb aquest final de la vida, doncs jo penso que aquests aspectes de por, doncs, es fan una miqueta més grans, són una miqueta més subratllats, no? Vivim en una societat en la que de vegades donem l'esquena a la mort i no només al punt final de la vida, sinó també a l'afrontar els aspectes de vulnerabilitat, de dolor, de fragilitat inherents a l'ésser humà.
No és el mateix la mort en profunditat per un hindú, que per un cristià, o que per un musulmà o un jueu. El que sí que hi ha és aquesta creença que no és l'últim, la mort. Hi ha més enllà.
Sí, hi ha la creença comuna de que la mort no és l'última cosa que li passa a l'ésser humà. Després, això és viscut de maneres diverses. Sí que jo penso que en el resum d'aquestes diferents ponències ens dona compte de com totes aquestes tradicions poden aportar alguna cosa conjuntament al global de la societat, i és aquesta sacralització de la mort, aquests aspectes sagrats relacionats amb la mort, mort i, per tant, també els aspectes sagrats que té la mateixa vida, no? O sigui, el creient, doncs, és una persona que transcendeix aquest món, però que també, precisament per ser creient i per transcendir aquest món, precisament li dona molta importància al que fa en el món.
Els autors són concretament Joan Ordi, Malca González, Jaume Flaquer, Barca d'Asa, Andreu Estany i Maria Dolores Díaz de Miranda, que són els que van aportar, segons les diferents creences, aquestes visions de la mort. Bé, doncs, recomanem la lectura d'aquest llibre, que ja s'ha publicat en català i en castellà, per tant, a Cristianisme i Justícia, potser a la Claret, en altres llocs es pot adquirir.
Sí, sí, es pot adquirir a Cristianisme i Justícia, per la pàgina web també, es pot adquirir a la Claret, a la llibreria Claret, i es pot demanar, i amb molt de gust doncs, podrem oferir aquesta publicació.
Moltes gràcies, Alícia Guidonet, per haver-nos acompanyat com a responsable del projecte Espai Interreligiós de la Fundació Migra Studium, i suposo que ja pensant en nous projectes i en el curs de l'any vinent.
Sí, sí, ja estem gairebé no tancant el curs, però sí començant ja a veure el final del curs i programant activitats pel curs vinent. Sí.
Que vagi molt bé i enhorabona per la tasca que fa concretament la Fundació Migra Studium. Fins aviat.
Moltes gràcies.
Temps de diàleg. Persones creients que parlen i escolten.
Tornem a tu. És aquesta que escoltem, una cançó del grup Cairoi que invoca Déu a partir de la necessitat de tornar al Pare i de rebre el seu perdó pels nostres errors. És un missatge per a la Quaresma que els catòlics celebren a partir de demà, però també d'alguna manera per a tots els que creuen en el Déu misericordiós que ens pot perdonar també les nostres misèries humanes. Ens acomiadem amb aquest Pare, tornem a tu. Gràcies per la vostra companyia. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Temps de diàleg torna dimarts vinent, com sempre, a 7:45 del vespre a Ràdio Estel. Bona setmana, adeu-siau.
Nostre Pare i ens tractes com a fills, que no hem de témer que tu ens vols tal com som. Només demanes nostra sinceritat. Ens cal aprendre a sentir-nos a prop teu, a reconèixer
radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.